El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental de Catalunya preveu que sigui un estiu complicat pel que fa a la presència de plagues, especialment de mosquits. Les intenses pluges de la primavera i les altes temperatures d'aquestes últimes setmanes són un autèntic caldo de cultiu per les plagues que afecten Sabadell i també d'altres ciutats catalanes com són les de rosegadors, paneroles o diferents tipus de mosquits. En parlem avui al Cafè de la Ràdio conversant amb Mireia Roca, cap de la secció de Protecció de la Salut de l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia i gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar el que fem des de l'Ajuntament.
Fins ara, en aquests primers 6 mesos de l'any, quants avisos s'han rebut per demandes de plagues, d'animals a la via pública, animals en domicilis, quantes s'han rebut?
En principi, nosaltres la recollida que fem de dades la fem de manera quadrimestral i en aquest primer quadrimestre del 2022 s'han rebut un total de 168 avisos de la ciutadania, on hi ha 81 de rosegadors, 49 de paneroles i 38 que agrupa altre tipus de plagues, com pot ser mosquit, vespa asiàtica i d'altra tipologia.
I aquestes són més o menys que en els anteriors quadrimestres?
En principi, si ho comparem amb el mateix primer trimestre de l'any anterior, són un poquet menys, però no de manera significativa. És a dir, la diferència amb el primer quadrimestre de l'any passat seria de 199 el primer quadrimestre de l'any anterior i de 168 enguany. De tota manera, el primer trimestre és un trimestre que encara les condicions climatològiques no són les més favorables a la presència de plagues i, per tant, el fet de que el primer trimestre hagi fet una mica més de fred o hagi sigut una mica diferent de l'any anterior ens pot donar aquesta petita diferència. En general, portem 3 exercicis on els avisos de plagues a final d'any acostumen a estar al vol dels 1.000 avisos i no s'allunya massa un any d'un altre. Per tant, tenim una regularitat, no veiem un increment molt gran en quant als avisos al cap de l'any, que és quan podem fer una comparativa que ens doni més informació.
Clar, aquesta primavera està sent molt calorosa, no? Les temperatures han pujat de seguida i això, no sé si fins ara han detectat que ha fet aflorar més, per exemple, paneroles i, per tant, s'han incrementat les demandes de la ciutadania en aquest sentit.
Sí, efectivament. Les paneroles és potser de les plagues que tenim, és molt estacional. És a dir, si mirem una gràfica amb els diferents avisos que rebem de la ciutadania, sí que veiem que hi ha un pic molt important quan les temperatures pugen. També en el cas de mosquit tigre i també en el cas de vespa asiàtica, però que tenim en avisos, diríem, un nombre d'avisos inferior. Però sí que les paneroles són molt estacionals. Per tant, ara s'està incrementant ja els avisos en relació a aquesta plaga. No obstant, sí que és important dir que des de l'Ajuntament es fan una sèrie de controls que en diem sistemàtics, que es fan de manera trimestral a tot el clavegueram de la ciutat per intentar evitar que en aquests mesos més calorosos la situació d'alguna manera realment sigui molt pitjor. I el que pretén aquest control sistemàtic és mantenir aquest clavegueram amb unes condicions de llindar de tolerància d'aquest tipus de plagues, de manera que es controlin i que estiguin al màxim de net tota la xarxa de clavegueram per evitar aquesta explosió quan comença aquesta època de més calor.
Què hem d'entendre per llindar de condicions?
El llindar de tolerància, amb el tema de plagues, sempre parlem del llindar de tolerància. Són tant rosegadors com paneroles, com altre tipus d'insectes que ens preocupen des del punt de vista de la salut pública, són animals que no eliminarem de manera absoluta. Des de fa molts anys es parla doncs d'aquest terme, de lo que en diem el llindar de tolerància. El llindar de tolerància és aquell llindar en el qual aquests animals no ens poden produir cap tipus de dany ni ens produeixen les molèsties que ens poden produir, doncs, per exemple, quan surten de clavegueram o que ens poden produir en altre tipus de situació. Per exemple, en un establiment alimentari, el llindar de tolerància d'una panerola és zero, no n'hi pot haver ni una, perquè hi ha un risc de que pugui produir, doncs, una toxinfecció alimentària. Doncs, per aquest motiu, un establiment alimentari està obligat a tenir un pla de control de plagues. Per tant, el llindar de tolerància varia en funció de la instal·lació, varia en funció, doncs, del lloc, però és aquest llindar en el qual hem de mantenir la plaga per sota.
Clar, en aquest sentit, en quines zones de la ciutat es concentren? No sé si són... ara repassarem una mica plaga per plaga, perquè suposo que hi ha comportaments diferents en funció de cadascuna de les plagues, però en general són plagues que s'estenen per tota la ciutat per igual, que hi ha d'altres zones que tenen una afectació més gran?
En principi, trobem... el control de plagues es fa per tota la ciutat perquè trobem avisos a tota la ciutat. Lògicament, aquells punts que tenen una densitat més gran de població, d'establiments, de comerços, de densitat, diríem, en tots els sentits, poden tenir una mica més d'avisos. Però les actuacions, per exemple, que es fan sistemàtiques, es fan a tota la ciutat, perquè sí que veiem que a tota la ciutat hi ha avisos. Ja dic, hi ha petites variabilitats, o que els metres quadrats de clavegueram, els metres lineals, disculpeu, de clavegueram siguin diferents d'una zona a una altra, sí que hi pot haver una petita diferència.
Li dic perquè habitualment es parla de la zona centre, no?, com un dels punts, potser també per antiguitat, fins i tot del propi clavegueram, on hi ha més complicacions.
Sí, al centre, el que portem d'any, hi ha una mica més d'avisos que en la resta, en el centre i en algun altre espai hi ha una mica més d'avisos. Però ja dic pot respondre a una situació de clavegueram, per això des de l'Ajuntament es preocupen que el clavegueram estigui en òptimes condicions, per tant, en principi, això no ens ha de preocupar. Quan l'empresa té un avís i revisa aquest clavegueram, si veu que hi ha realment presència d'aquesta plaga, es fa seguiment fins que aquesta plaga deixa de ser-hi, per tant s'actua i s'actua els cops que sigui necessari fins que això succeeixi. A vegades, per exemple, ens fan algun avís, es va a clavegueram, es mira el pou o l'embornal i es veu que allà no hi ha activitat. També en algunes ocasions el que demanem, i en aquest sentit hem fet difusió des de l'Ajuntament, és que també es revisi aquella part del clavegueram que es diu el clavegueró, que és la part que va des de la finca fins al clavegueram públic, que és una part de titularitat privada que aquí no podem arribar i no es pot actuar, i mirar que la plaga no estigui instal·lada en aquesta part, diríem, abans d'arribar en el clavegueram, en la xarxa pública. En principi, si l'empresa davant d'un avís veu presència, actua i actua fins que veu que aquella incidència s'ha solucionat.
Anem una mica plaga per plaga, allò que li deia. Em parlava d'una incidència important dels avisos per rosegadors. Com es tracten els avisos per rosegadors i on acostumen a estar aquests avisos? Són de via pública, són d'interiors de domicilis?
Sí. A veure, en principi... el que fem de manera sistemàtica són aquest control una mica del clavegueram. Enguany s'ha fet el mes de febrer i s'ha fet el mes de maig. Es va per tots els diferents barris de la ciutat, per tot el clavegueram, i es va mirant que no hi hagi problemes de rosegadors. Què es fa? Es posa un producte que és un producte amb un inici que no té plaguicida. Aquest producte és un producte que sí que agrada al rosegador i quan es torna al cap de 15 dies mira si aquest producte està menjat o està rosegat, és a dir, si hi ha activitat. En el cas que hi hagi activitat, s'aplica un producte ja rodenticida o un producte plaguicida, però si no hi ha activitat, en principi no s'aplica producte. Amb això sí que hem de tenir molta cura de que apliquem producte quan realment sigui necessari, per al tema de que són productes que tenen una toxicitat i que, per tant, hem d'evitar utilitzar-los si no hi ha la problemàtica en aquell punt doncs, del clavegueram. Per tant, el rosegador s'aplica sempre a aquest sistema d'un producte que d'alguna manera els atrau i detecta si hi ha activitat i sempre comportarà un avís de rosegador, una segona visita de comprovació al cap de 15 dies per veure si hi ha hagut activitat. En el cas que n'hi hagi, ja dic, s'aplica el producte.
Clar, això què és? Els veïns avisen de si els veuen a la via pública, si en troben al seu domicili, sí. Quan han d'avisar?
Sí, en principi ja dic, es fa el sistemàtic i després s'actua davant de qualsevol avís amb un termini que no supera les 48 hores. El que es demana és de que quan algun ciutadà veu un rosegador ens entri per la seu electrònica aquell avís, aquella queixa dient que ha vist aquest rosegador. I això el que fa és generar un avís a l'empresa i l'empresa de control de plagues ve i fa l'actuació. Es demana que es formalitzi via seu electrònica perquè ens permet també donar un servei acurat i un bon servei en aquest ciutadà, perquè queda traçable aquesta denúncia, se li pot fer una resposta, es pot fer seguiment i sempre preferim que hi hagi aquesta formalitat a l'hora de fer l'avís, perquè d'alguna manera també ens ajuda a fer les coses millor. Mirem que respongui en termini perquè tenim una sèrie d'indicadors de servei i mirem que les coses es facin correctament. Sempre ho preferim. Si es truca per telèfon també s'agafa la nota, però sempre demanem que sempre que es pugui es faci o es centri la queixa per la seu electrònica. Per tant, actuem de manera preventiva cada trimestre tot el clavegueram de la ciutat i davant de qualsevol avís d'un ciutadà.
Això pel que fa als rosegadors. Pel que fa a les paneroles,
sí.
Funciona exactament igual?
Sí, el control sistemàtic, aquest que es fa de manera trimestral, que es va fer al febrer i s'ha fet al maig, també afecta a Panerola, però en el cas de Panerola l'actuació és una mica diferent. És a dir, no es posa aquest producte que dèiem que detectarà si hi ha activitat i que provocarà al cap de 15 dies una segona visita, sinó que el que es fa amb la Panerola és que sobretot s'actua en els pous de registre, s'obre la tapa del pou, es mira si hi ha activitat i si hi ha activitat ja apliquen un producte que el que fa és evitar que aquesta panerola surti i també la panerola, aquest mateix producte, sí que té un component o un principi actiu plaguicida i aquesta panerola pues, d'alguna manera mor i no pot, a banda que no pot sortir, pues, el que fa és eliminar-les. Per tant, s'actua directament amb una primera actuació i també es fa igual, de manera sistemàtica, tot el clavegueram de la ciutat cada trimestre i davant de qualsevol avís d'un ciutadà també s'actua en 48 hores la mateixa empresa actuant i mirant si hi ha aquesta problemàtica actuant en la part pública del clavegueram.
Clar, en el cas de les paneroles suposo que també deu passar amb els rosegadors, no? Moltes vegades els avisos arriben, entenc, quan les persones es troben aquests animals a les cases, no? I entenc que d'aquí poden deduir d'on venen o on deixen de venir. Quan les trobem en el nostre propi domicili també convé avisar l'Ajuntament?
Sí, convé avisar l'Ajuntament perquè de qualsevol avís en una propietat privada, encara que no puguem actuar dintre de la propietat, sempre fem una actuació en la part de pou o embornal més proper en aquesta propietat. Per tant, veiem si aquest problema ens ve del clavegueram i per tant actuem i reforcem l'actuació que es pugui fer en aquella propietat privada. Per tant, sí que convé perquè si tenim que el problema ens està venint del clavegueram, doncs actuarem i el solucionarem si aquesta és la font i la via d'entrada de la infestació.
Una altra de les plagues de les que hem estat parlant recentment és aquesta de la vespa asiàtica, ho citava vostè també al principi. En aquest sentit, els arriben algunes trucades, algunes reclamacions?
Sí, de vespa asiàtica vam tenir al desembre quatre avisos de nius secundaris, I ara també n'hem tingut 4 de també nius que estan inactius. És a dir, Vespa asiàtica el que fa és que ara està començant a fer el niu primari i secundari, però moltes vegades la formació d'aquest niu cap a la tardor o cap a l'hivern, quan els arbres ja perden la fulla, és quan el visualitzem. Visualitzem aquella mena de vesper de grans dimensions, que és molt gran, que moltes vegades a l'hivern ja està inactiu, ja no té vespes a dintre, però que és quan el ciutadà d'alguna manera les veu i li preocupa. Davant de vespa asiàtica també actuem amb la mateixa, aquí no fem un tractament, diríem, preventiu, però sí que quan el ciutadà veu aquest vesper, doncs, l'empresa també hi va en 48 hores i fa una retirada d'aquest vesper, perquè a vegades si són de grans dimensions també hi pot haver perill de caiguda, tot i que són vespers que es van desfent, es desfan amb la pluja, amb les condicions climàtiques, tenen unes característiques com de paper que fa que es vagin desfent, però sí que en fem retirada. Ara és l'època que estan fent, que les reines han fet el niu embrionari i ara estan fent el primari i faran el secundari, que és aquest que fan amb alçada i que es va fent tan gran. Per tant, ara moltes vegades el problema no es veu tant, no es visualitza tant, perquè estan formant aquest vesper i ens en donem compte cap a la tardor quan ja l'han fet i quan es visualitza més en els arbres.
Recordem la incidència que tenen aquests animals en els humans, que és el que sabem.
Vespa asiàtica, en principi, no ens portarà una transmissió de malalties, com sí que pot fer, per exemple, mosquit, però sí que ens pot picar, com podria fer un altre tipus de vespa. Per tant, en ambients que en principi estan concorreguts, si hi ha un vesper, sí que s'intenta actuar per fer la retirada d'aquest vesper. Si en principi no es molesta en les vespes i es manté una distància d'uns 5 metres al voltant del vesper, no hi hauria d'haver un problema ni una alarma de que pugui passar res. Ara bé, ja dic, dintre de la ciutat, si és un espai concorregut, pues nosaltres actuem, des de l'Ajuntament s'actua i es fa la retirada d'aquest vesper.
I pel que fa al mosquit tigre, que vam començar parlant-ne moltíssim, no? I llegia sí. Que es preveu que aquest hivern, aquest estiu, sigui especialment preeminent a casa nostra, no? El mosquit tigre. Com tenim? Tenim la plaga mitjanament controlada o ja el tenim extès per tota la ciutat i és un habitual dels estius?
Sí, mosquit tigre, en principi, tant mosquit tigre com el mosquit comú, que són els dos que d'alguna manera sí que preocupen efectes de salut pública, perquè aquí sí que hi pot haver una transmissió de sobretot del que anomenem arbovirosis. Mosquit tigre pot transmetre el Zika, el chikungunya i el dengue, i el mosquit que hem tingut sempre, el Culex pipiens, que és el mosquit comú, és el que ens pot transmetre el virus del Nil Occidental, que se n'ha parlat últimament en els mitjans de comunicació. Mosquit, en principi, quan també rebem un avís, el que fem és anar a mirem sobretot en bornals, on hi pugui haver aigua estancada i es pot aplicar un larvicida. I sobretot aquí sí que ens cal molt diríem que la part ciutadana, perquè mosquit pot estar en qualsevol lloc on hi ha una acumulació d'una aigua estancada. Sobretot tigre, això ho pot fer amb una quantitat d'aigua molt petita. Per exemple, amb un plat a sota un test on hi quedi aigua de regar, o amb una pluja i que tinguem en un pati d'una casa qualsevol element on hi pugui quedar molt poqueta aigua estancada, després també en basses o piscines que no estan ben mantingudes, això sobretot el mosquit comú, que sí que està en quantitats d'aigua més grans, i per tant aquí necessitem molt d'alguna manera la corresponsabilitat de tothom per evitar que aquesta aigua quedi estancada i sigui punt de cria, que hi pot haver el cicle, diríem, del mosquit, és un cicle ràpid, i que si les temperatures ja són caloroses i hi ha aquesta aigua estancada, en pocs dies podem tenir aquest mosquit. Per tant, aquí el que fem des de l'Ajuntament és sobretot aquesta divulgació de quines mesures s'han de tenir a nivell de població per poder prevenir el tema del mosquit, I aquest any, per exemple, des de l'Ajuntament s'ha treballat amb un projecte de l'Institut de Can Uriac, amb nois i noies estudiants de l'ESO en el projecte d'aprenentatge i servei, doncs per conscienciar-los d'aquest tema del mosquit, d'on podem trobar mosquit, on pot quedar estancat i què hem de fer per evitar-lo. Tots els avisos que reben també en l'Ajuntament, l'empresa de plagues també es desplaça i ha dit que el que fa sobretot és mirar si en Bornals ha quedat aigua o si hi ha algun espai, algun tronc d'arbre o algun espai, algun bassal o algun lloc, algun lloc que no estigui cuidat i que hi pugui haver aquesta aigua, que hi hagi doncs les larves i en aquest cas aplica producte larvicida.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat totes aquestes plagues, perquè n'hem de tenir alguna més en compte que ara mateix estigui present a la ciutat?
En principi, efectes de salut pública, aquestes són les més importants. Mosquit és la que d'alguna manera preocupa per aquesta transmissió d'arbovirosis, vespa asiàtica, els rosegadors, les paneroles. Hi ha alguna altra plaga com el Bernat Marbrejat o d'altres, però que tenen un efecte més que per la salut, més de tipus doncs, agrícola o d'altre tipus. Per tant, en principi, destacaríem aquestes com les principals.
Doncs Mireia Roca, tècnica de salut de l'Ajuntament de Sabadell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.